La xarxa.
Sobre el teu pit em refresca l'esperit. Em neix un instint juràssic quan ballo amb tu. Ets la presa, ets el menú, un ritme bàsic en comú. Gireres a les orelles, em mires i em somrius quan t'explico que al meu poble sento granotes a l'estiu. És temps de nius d'abelles, de sexe radioactiu, dolça migdiada a l'ombreta del teu niu, del teu niu. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, cants de sirena, ritme africà, la nit és nostra, deixa't portar. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, mou la cintura, fes-me girar, castells de sorra davant del mar. El teu nas em diuen que és estiu, el teu cos és addictiu, ets el meu aperitiu. M'ensenyes racons del teu cos on mai toca el sol, ets com brisa que mou llençol, granissat a ple juliol. Les bruixes ballen descalces, les nifes porten tacons, m'agrada el vestit de floretes per damunt dels teus genolls. Vermuts a les terrasses, geranis als balcons, t'agafem les bicicletes, fot un dia de collons, de collons. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, cant de sirena, ritme africà, la nit és nostra, deixa't portar. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, mou la cintura, fes-me girar, castells de sorra davant del mar. Assegut amb tu, amb els peus mullats, res no passa per casualitat. Quan et miro als ulls, quan ho veig tot clar. Somrius quan t'explico que al meu poble sento granotes a l'estiu. És temps de nius d'abelles, de sexe radioactiu, una dolça migdiada a l'ombreta del teu niu, del teu niu. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, cants de sirena, ritme africà, la nit és nostra, deixa't portar. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, mou la cintura, fes-me girar, castells de sorra davant del mar.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Per cert, avui dia mundial sense telèfon mòbil. Avui és el dia mundial sense telèfon mòbil. Que és aquelles coses que la gent diu, oh, que bé, quina sort poder fer dia mundial sense telèfon mòbil. Escolti'm, deixi-la a casa. No cal que li organitzin un dia per fer el dia sense el telèfon mòbil. Si tant li molesta, si tant li costa, si tant esclau es reconeix o que és del telèfon mòbil, deixi-la a casa, és ben senzill. No cal que vingui ningú a dir-nos què hem de fer i què hem de no fer. Això dels dies mundials és com una mandanga, no? És com un netejar-te una mica la consciència. I ho dic perquè dia mundial sense cotxes, dia mundial sense telèfon mòbil, dia mundial sense televisió. Escolti'm, si no vol veure la tele, si no vol utilitzar el cotxe, agafi el transport públic, no, ja està, és ben senzill. Si realment té la consciència i celebra que organitzin aquests dies, doncs no cal que li organitzin, organitzi-s'ho vostè cada dia. I, de fet, serveix per condemnar, no? El telèfon mòbil, que és que ens esclavitza perquè volem que ens esclavitzi, perquè ens deixem que ens esclavitzi, perquè nosaltres mateixos som esclaus del telèfon mòbil. Si tu l'aparell el deixes damunt de la taula i ni te'l mires, l'aparell no fa res, no et persegueix pel carrer, no es fot amb tu al llit, no se'n va a la dutxa amb tu. Ell s'està allà quiet i ni se'n sent si tu no li apretes el botonet. Vull dir que el fet de som esclaus de les xarxes socials, ho som, perquè nosaltres mateixos ho volem ser, perquè permetem que les xarxes socials ens esclavitzin, perquè deixem que ens acabin condicionant la vida. Jo sóc molt pro telèfon mòbil, però també sóc molt pro deixem-lo estar unes hores, que no passa res. És a dir, dia mundial del telèfon mòbil. Doncs escolteu, fem-lo cada dia, si voleu. Però no siguem tan hipòcrites de dir quina sort que ens l'han organitzat. Molt bé, així arribem a les 5 i 6 minuts de la tarda, moment en què ens posem el davantal, agafem els estris i anem a cuinar, va.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Tere Prats. Aquesta setmana us proposem receptes molt variades de la mà de la Tere Prats, que és una amant de la cuina senzilla, sense complicacions. I comencem preparant uns entrants que són deliciosos per quan tinguem convidats a casa, fàcils de fer i que fan sempre molt bon efecte.
Hola, bona tarda. Mireu, avui vos parlaré de dos entrants molt senzillets, queden molt bons i espero que us agraden. Mireu, són unes tartaletes que venen a tots els supermercats, que no són ben bé les tartaletes aquelles de pasta fullada. Són aquelles que estan fetes en pasta brisa. I queden molt vistoses i, a més, el més important d'això és que queden boníssimes i molt senzilles de fer. Mireu, les ompliu en una cullereta en formatge de Filadelfi. I al moment de servir-les, li poseu un xorret de caramel. De caramel d'això que venen fet, que ja està fet, eh? Li poseu un xorret de caramel i ja m'ho direu. De lo bo que queda. Esta seria una. I després, l'altra és o ben torradetes o bé en aquestes mateixes tartaletes que us dic, torneu a utilitzar lo Filadèlfia i damunt mermelada de tomata. Surt molt baratet, també, perquè de los temps que corren això està molt bé. Lo principal de tot és que són boníssimes i molt faciletes de fer. Espero que us agradin i bon profit.
Moltes gràcies, Tere, per la teva recepta. Ja té el meu reconeixement, la Tere. Ara, perquè han utilitzat el terme pasta fullada, que és el terme que s'havia utilitzat tota la vida, fins que ens vam tornar tots tan políticament correctes que se li deia pasta de full. No, és la pasta fullada de tota la vida, encara que ens soni malament.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
De la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas.
El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito.
¿Qué son? farà fet aquest individu? D'aquí dues setmanes o tres ho sabrem, perquè tornarà a treure una cançó que és igual que aquesta, però amb una altra lletra. El xiringuito, la quingueta de tota la vida, que marca en molts casos, l'inici de la temporada de platges. De fet, així ho ha fet, per exemple, i ara me'n vaig als grans titulars, de vegades molt injustos, i després anem a casos més concrets, a la ciutat de Barcelona, que aquest cap de setmana començava la temporada de platges soft, perquè tenen la soft i la hard, per això són la capital. La soft, que és, bàsicament, el que són les guinguetes i els vigilants i alguna cosa més, i la hard ja és amb tot, amb més policia, més tal, bueno, és aquella cosa que tenen allà baix. Però en tot cas sí que és veritat que fins ara i fins aquests dies, i si heu tingut sensibilitat d'anar mirant, les platges gairebé ni se les llaurava ni se les netejava, estaven allà abandonades, existien, però ningú els hi prestava massa atenció. D'uns dies ens han començat a posar les guinguetes. Volem parlar de la temporada de platges. Cal avançar-la, com per exemple demanava, ja que estem en el context de Barcelona, segurament amb un anunci electoral, Alberto Fernández Díaz, cal avançar-les a finals de març o no? Qui marca l'inici de la temporada, els guinguetaires o les administracions? I si hem de desestacionalitzar el turisme, una bona manera de desestacionalitzar-lo no seria, i tenint en compte el temps que tinguem, allargar la temporada de platges per davant i per darrere més setmanes? En volem parlar aquesta tarda, i per això ens anirem a diferents realitats que hi ha al llarg del territori. Si us sembla, anem començant, o comencem anant a la zona del Garraf, amb l'Ivan. Ivan, parlem de Vilanova, no?
Com bé deies, aquest mateix cap de setmana, a la zona de Barcelona i també a Vilanova, doncs les guinguetes han donat el tret de sortida a la temporada. Dissabte els xiringuitos van començar a funcionar des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Serà més endavant, a partir de l'1 de juny aproximadament, quan l'horari de tancament s'allargarà fins a 2:45 de la matinada. En parlem de l'inici de la temporada de guinguetes, d'una banda, amb el regidor de serveis viaris de l'Ajuntament de Vilanova, en Joan Giribet, i també amb la propietària d'una de les guinguetes de Vilanova. En aquest cas saludem també la Jimena Encíbar del Xiringuito Eivissa de Vilanova.
Doncs us saludo tots dos. Joan, Jimena, bona tarda i benvinguts.
Bona tarda.
Com esteu? Va, primera pregunta, conjunta. Bueno, sí, conjunta i a partir d'aquí anirem donant torns de paraula. Qui marca l'inici de la temporada de platges i de la temporada d'estiu i de les guinguetes? L'administració o el propi guinguetaire? Vinga, Joan, arrenca tu.
A veure, qui marca, des del punt de vista oficial, lògicament és l'administració, que és la que regula en aquest moment. Però realment jo penso que el que marca l'inici de temporada és el temps. Cada temporada és diferent i segurament aquí tenim algun professional del sector, com has comentat ara, que ens parlarà, però el temps és el que realment marca la temporada. Perquè depèn del temps que faci, doncs la temporada arrenca d'una manera o arrenca d'una altra. I això crec que és bastant determinant.
Jimena, qui ho arrenca, això?
Exacte, jo crec que, bueno, el mateix que ha comentat ell, que és més que res mica el temps, ara, per exemple, pel tema de la Setmana Santa, em sembla una bona opció començar amb aquesta setmana, ja que ha estat fent uns dies bons i, bueno, que ja quan arrenca a fer sol i es pot estar a la platja, en Setmana Santa ja tothom té festa, té vacances, em sembla que és un bon inici, però bueno, sempre depenent una miqueta del temps.
Però clar, si ens fiem del temps, per exemple, hem tingut molt millor mes de març que no pas mes d'abril, i de fet al final del mes de febrer tampoc no va estar gens malament, amb temperatures i amb pluviometria i tal. Per tant, si realment ho hagués de marcar el temps, podríem haver començat el 7 de març.
Bueno, ara contesto jo, després deixo la primera, però a veure, sí. Jo deia, lògicament, el temps des del punt de vista que realment és d'alguna manera fa que la gent vagi o no vagi a la platja, no? I al final és el que fa que s'inicin els serveis. Clar, els serveis de platja són complexes, no és només unes guinguetes o uns xiringuitos que es poden a la platja, sinó que van acompanyades de moltes altres coses, no? Com serveis de lavabos, com passeres, com serveis de vigilància, etc. Clar, tot això no es pot definir o improvisar d'any en any en quin moment s'obre. Això has de tenir una programació durant tot l'any, a la qual hi ha unes empreses contractades, hi ha una sèrie de serveis que no et permeten aquesta improvisació. Lògicament, hem de marcar una època, que és la que considerem allò on pot començar a fer donar aquest servei, però clar, també pots trobar pues, això, que a l'hora de la Setmana Santa, que no fa massa bon temps, o que ha fet un març esplèndid, com dius, però tampoc saps si el maig o que es farà. Vull dir, clar, això és la loteria una miqueta, no?, el del temps, Bueno, lògicament, per tota la infraestructura, tots els serveis que s'han de tenir, ha d'estar programat i ha d'estar pensant en concessions, serveis de vigilància, que també pues, tenen un cost molt elevat i això s'ha de, d'alguna manera, acotar amb quin tipus de servei es dona, etc.
Ximena.
Sí, bueno, és que és això mateix, no?, que hi diu. O sigui, el tema del temps és molt relatiu, però sí que és veritat que, bueno, depenem, a lo millor sí, el mar s'ha fet uns dies esplèndids i ara per una setmana estarem una miqueta amb les pluges o ha baixat una miqueta la temperatura, però després es suposa que seguirem amb aquesta... Ha estat tot l'hivern sense ploure, per exemple, llavors tampoc podíem estar tot l'any, diguéssim, a les platges.
Ja.
També per als costos, no?
Aquí, això és el que et volia preguntar precisament, és a dir, parteixo d'una base, i si és equivocada em rectifiqueu, però parteixo de la base que més enllà de la gent que va prendre el sol a la platja, amb una guingueta hi pot anar gent que senzillament el que vulgui és gaudir del sol sense haver-se d'estirar la sorra i sense haver-se de banyar, sinó doncs, fent un cafè, un refresc, una cervesa, una bossa de patates, un el que oferiu. I això es pot fer, i amb el lloc que vivim, doncs això es pot fer pràcticament 10 dels 12 mesos de l'any. Ara, la següent pregunta és, a tu t'interessaria o creus que no et sortiria a compte, Ximena?
És que jo crec que ara mateix que no et surt a compte. Ja, més, també per al tema del turisme. El turisme jo crec que comença a arribar en aquestes dates, a partir de Setmana Santa. Ara mateix es veu molt més turisme a la platja que no gent d'aquí, local. Llavors, jo crec que a l'hivern, amb temperatures que, bueno, sí, et deixarien estar, però al final fa fred, o sigui, no crec que sortissi en compte. No.
Val, és a dir, que els propis guingataires ja no, diguéssim, no esteu molt interessats en allargar la temporada.
Sí, es podria fer, però ja et dic, o sigui, potser seria més els caps de setmana, que sí, que la gent s'animés a baixar la plaça, però entre setmana, al final, tothom treballa i potser és una estona baixar a la plaça, però tampoc és que per estar tot el dia obert des de les 9 del matí fins a les 10 de la nit, doncs no ho crec.
Jo de vegades soc dels que sempre he apostat que estaria bé que Vilanova tingués algun servei tot l'any. Jo entenc que no podrien ser tots els xiringuitos, que no pot ser tots els dies de la setmana, com diu la Ximena, però sí que entenc que, home, les nostres platges cada cop tenen moltes més activitats, cada cop hi ha més activitats nàutiques, de diferents clubs i escoles de la surf, de windsurf, de vela lleugera, que estan instal·lant a la platja com altres esports que també es practiquen, i entenc que, home, que aquest servei, com a mínim, de cap de setmana, a poc hem de trobar la fórmula, perquè entenc que és molt complicat i el risc pues, també és elevat, en el cas de l'inversor, però jo penso que s'hauria d'anar trobant la fórmula perquè a la llarga, Vilanova, pugui gaudir de servir de la platja durant tot l'any, perquè realment són platges que estan funcionant durant els caps de setmana, com a mínim, tot l'any, sobretot aquest any, com deies abans, que el març havia fet tan bon temps, el Nadal pues, també tenim molt bon temps, etc. I penso que t'anar trobant la fórmula.
Sí. Clar, per nosaltres seria genial, també, si es pot fer, a lo millor, organitzar més activitats conjuntes a la platja, això, els xiringuitos també podríem estar, però ara mateix no crec.
Home, també veig, i amb això estic d'acord amb en Jordi, i agafant el que deia una mica la Ximena, és evident que un dimecres de mes de febrer o de mes de gener, doncs poca gent tindrem. No es tracta d'obrir un dimecres de mes de gener, es tracta d'obrir dissabte o diumenge, no?, de mes de, jo què sé, de mes de febrer o de mes de març, o de mes d'octubre, que aquest és un mes... Sempre parlem d'allargar pel principi, però sovint es queda curt pel final, també, no? L'octubre, el novembre solen fer mesos bons, també, no, Jordi?
Joan.
Ai, perdó, Joan, perdona, sí.
Sí, alhora, jo també penso que l'octubre és una època que, en molts casos, jo he dit que moltes vegades és la millor època de platja de tot l'any, no? Perquè fa molt bon temps encara, hi ha menys gent, hi ha una tranquil·litat, el color de l'aigua, el doneta que està... I, de fet, hi ha molta gent de fora d'aquí que també gaudeix de les platges durant aquest mes. A més a més, a Vilanova tenim el càmping. A part que té una població contínua de 5.000 persones, que ha vingut un poble durant tot l'any, i home, bueno, pues tenir serveis que podrien fer que cada cop pues, es consolidés més el turisme de la Nova, no?
A nivell municipal, a nivell de l'administració local, és evident que no podeu estar llaurant la platja tot l'any, és evident que no hi pot haver servei de socorrista.
No, però ho fem, l'any. Mantenim servei de neteja tot l'any, Jo penso que és important perquè la gent no les ve. Les platges es netegen durant tot l'any a Vilanova. Mantenim servei de neteja aquesta setmana a l'hivern i s'intenta anar, lògicament, no amb la mateixa freqüència de l'estiu, doncs diària, però sí, es mantenen durant tot l'any les platges,
Heu calculat mai el retorn que us porta a la platja, en el cas de Vilanova, a l'administració?
Jo ara no t'ho sabria dir, perquè això segurament porta més de promoció econòmica, tot el seguiment, a la repercussió, però segurament és important.
I, Ximena, a vosaltres us toca ara, heu començat aquest cap de setmana. Fins quan estareu oberts a aquesta temporada?
Doncs hem començat, sí, exactament, aquest dissabte i estarem fins al 30 de setembre. Terminaríem l'últim dia el 30 de setembre, estaria al final de temporada.
Cada dia,
Cada dia, des de les 9 del matí fins a les 10 de la nit. A partir de juny ja estaríem fins, 2:30 o fins a les 3 de la matinada, però això a partir de juny.
I com
ara els primers mesos,
sí.
fins a les 10.
I com ha anat aquest cap de setmana, el primer?
Bueno, bé, ha sigut el primer, també, es té que marcar que la gent no està acostumada que els xiringuitos ja estiguin tant d'hora a la platja, però han anat bé. A nosaltres, en el nostre cas, la veritat que, hem rebut bastanta gent, ja et dic, bastant de turisme també, i molta gent d'aquí de Vilanova sorpresa de que ja estiguéssim, de passar per la Rambla, passejar amb el gos o fer activitats esportives, el que sigui, ja ens veien i baixaven i preguntaven i a veure ja si estaven tots els dies oberts, fins quin dia estaríem i demés, però la veritat que la reacció ha sigut molt bona.
Ximena, t'agraeixo molt que ens hagis atès. Bona temporada de platges.
Bueno, moltíssimes gràcies.
Estem en contacte. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
A reveure. Joan, quan parlem de sector turístic, evidentment no només parlem de les guinguetes, és tot un compendi d'activitats, és tot un compendi d'equipaments. La resta del sector temporalitza també la temporada en funció del temps, de les guinguetes, del que marca l'administració, com funciona?
La resta del sector, a què et refereixes?
Els hotels, els hotelers, la restauració, les terrasses dels bars, per exemple, no? Que de vegades en molts jocs a l'estiu s'amplien.
Sí, home, funciona bastant tot l'any, No és un cas similar com a algunes poblacions del costat amb el qual a la temporada d'estiu hi ha una diferència molt gran respecte al que passa durant tot l'any. Vilanova té molta vida durant tota la temporada, tot l'any. Llavors sí que hi ha un cert increment, però els serveis es mantenen. Precisament totes les guinguetes que tenim, no hi ha a la platja, però que estan al parc, estan funcionant durant tot l'any. Aquest any han estat funcionant tot l'any. Les terrasses del passeig obren absolutament tot l'any, no? I totes les caps de setmana, amb estufa, com es diu, estan funcionant els restaurants del passeig perfectament tot l'hivern. L'única diferenciació segurament és les guinguetes de la platja, que és el que en aquest moment és temporal. Però que jo insisteixo, sempre buscar una fórmula perquè trobem també aquest tipus de servei a la platja a l'hivern. I entenc que amb una altra proporció, tractat d'una altra manera, segurament amb uns espais que puguin estar en un lloc tancat, amb uns llibres, etc., però que sí que puguin funcionar tot l'any. Nosaltres tenim un bon retorn dels concessionaris, que és important pensar que, com deia la Ximena, aquest any han començat aquest any, però és el primer any que poden començar aquest any, perquè la concessió dels nous gestors des de l'any passat, però va començar tard la temporada, van poder començar a mitja temporada, perquè va haver tot el procés de licitació, etc. I aquest any veurem exactament l'arrencada des del principi de temporada com funcionen, perquè entenem que hi ha una millora substancial, amb uns serveis molt més complerts a la platja, s'ofereixen moltes més coses, la pots sopar, pots dinar, abans només perquè podies tenir una bossa de patates o fer un entrepà, i ara aquest any és molt diferent, aquest servei.
Estem parlant amb en Joan Giribet, que és regidor de serveis viaris de l'Ajuntament de Vilanova. Parlàvem de desestacionalitzar. Aquest és un terme al qual es va referir la setmana passada el director de l'Agència Catalana de Turisme, el senyor David Font, en una entrevista que va fer per aquest programa. Desestacionalitzar la temporada turística. Mirem-nos-ho també des del punt de vista d'altres equipaments que són turístics i que, d'alguna manera, potser els interessa desestacionalitzar. Saludem el senyor Jordi Noguera, que és president del Gremi d'Hostaleria del Maresme. Senyor Noguera, molt bona tarda.
Bona tarda.
Temporada de guinguetes, com a hoteler i com a persona que, bueno, entén que viu tots aquests equipaments com un tot. A vostès els interessaria que avancessin la temporada?
Evidentment que ens interessaria, i ens interessaria desestacionalitzar la temporada, perquè això voldria dir que els nostres establiments doncs fan, diguem-ne, una temporada molt més llarga. I el complement d'aquest servei de restauració bar a la platja doncs podria donar un complement important en els serveis que nosaltres estem donant d'allotjament. En tant que la climatologia ens ajudés i que d'alguna forma doncs fos favorable, penso que aquests equipaments a la platja serien un valor molt important.
Per vostès, quan comença o quan hauria de començar la temporada?
Bé, per nosaltres tant de bo que la temporada comencés, per dir d'alguna manera, a principis de març. Sé que potser és una mica aventurat parlar d'aquestes dates, perquè darrerament, i sobretot a la part d'aquí del Maresme, aquests darrers anys ens hem trobat amb fortes llevantades que ens han malmès gran part de la platja, i feina hi ha hagut després per poder recuperar aquests espais. Vol dir que estem una mica exposats sempre a la climatologia i estem exposats una mica doncs, amb aquestes adversitats climatològiques. Això tampoc no ha de ser excusa per començar a preparar, diguem-ne, tot l'equipament de restauració a les platges i poder-ho tindre a punt perquè, d'alguna forma, doncs, contemplar aquesta possibilitat d'allargar la temporada turística més enllà purament de la Setmana Santa.
Mm-hmm. Jordi, no pengi, seguirem després de dos quarts. Joan, li agraeixo molt que ens hagi atès, que vagi molt bé.
Molt bé. Vale, gràcies.
A reveure. Em quedo amb en Jordi Noguera. Fem una aturada de 3 minuts que hem de fer obligatòriament a aquesta hora i tot just després de dos quarts seguim parlant de la temporada de les platges, del turisme i de les guinguetes.
Molt bé.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí, davant del mar al Port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas fetes amb massa artesanal i les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972 77 51 91. 40 anys de tradició i saber fer ens avalen.
Dissabte 20 d'abril a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, La Traviata, amb l'orquestra Martín i Soler. La Traviata, una de les grans apostes de la programació a l'Espai Ter. Una oportunitat per viure de prop una de les grans òperes més representades de la història. Dissabte 20 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a l'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's l'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
Que collons Miami ni que Florida veig? Què passa amb Califòrnia i tots els bois de la veig? Si aquí tenim mil platges com la de Tamaret, d'Empúries fins a l'Ebre hi ha més sol que Tahití. Què carall ens passa amb tot el que tenim? Budweiser, Coca-Cola, Jack Daniel, Jim Beam. I diu que Califòrnia ara fan un gran bé. Si és molt millor que compro jo el sindicat. A 5 duros l'ampolla, nanos, que estic parat. I després ens diuen que és que som agarrats. Però sense un rock and roll i dius, carai, aquesta gent. Potser sí que
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I amb tu.
Són 6:15 de la tarda, hem arribat parlant amb el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, el senyor Jordi Noguera, que el tenim al telèfon. Senyor Noguera, clar, a vostès els hi comencen a arribar el gruix dels turistes a principi del mes de març, i suposo que, tenint en compte el que moltes vegades venen a buscar, precisament venen a buscar això, no? Sol, terrassa i bueno, aquest tipus de servei, no?
A veure, sí, nosaltres en principi parlaríem d'un turisme vacacional, un turisme a la nostra zona que valora, diguem-ne, el que és el sol i la platja. Per tant, són dos referents que per nosaltres, en aquest sentit, és molt important, de sobretot a la platja, de mantenir-la en ordre, en condicions, i donar-li la major prestació possible. Què vol dir això? Vol dir, doncs, que dintre de l'àmbit de les platges, doncs, hi ha uns passejos, hi ha uns serveis, uns serveis pròpiament, diguem-ne, de restauració, en els quals doncs, hem de mirar de tindre'ls preparats i dotats a fi i efecte de que quan comença la temporada turística doncs, es pugui donar la major prestació de servei possible als nostres visitants. Com es fa això? Bé, cada municipi en aquest sentit doncs, té unes concessions administratives doncs, amb una sèrie d'empreses que són les que porten a terme aquest servei, i en funció doncs, de, també una mica doncs, els plantejaments d'ordenació que es marca des de costes, s'apliquen, diguem-ne, els criteris que d'alguna manera es considera que són els que poden donar més bon servei i més actualitzat.
Segur que en alguna taula rodona o en alguna ocasió ho han pogut demanar a l'administració, això d'avançar la temporada. Què els hi diuen?
Sí, efectivament. Pràcticament a totes les taules de turisme hi ve a sortir, diguem-ne, el tema de la desestacionalització. Però la desestacionalització no és només, diguem-ne, de platja. La desestacionalització del que és, diguem-ne, una zona turística i els equipaments d'allotjament doncs, també van lligats amb una sèrie doncs, de factors externs, no exclusivament, diguem-ne, pròpiament el que és l'allotjament, sinó de serveis locals, en fi, de tot el que comporta, d'alguna manera, donar aquesta prestació global de servei turístic en el nostre visitant. Per tant, la nostra necessitat és de mantenir, d'alguna forma, un servei, diguem-ne, apropiat per al nostre visitant, pràcticament en el llarg de tot l'any. El que passa és que, lògicament, nosaltres tenim concentrada la temporada turística en un espai molt concret de temps, i la desestacionalització comportaria doncs, també una major, diguem-ne, amplitud de serveis complementari i efecte doncs, de que els municipis turístics poguessin tindre altres alternatives a no ser únic exclusivament de sol i platja. Em refereixo a doncs, motius culturals, motius esportius, clar, motius d'altres d'oci que d'alguna manera doncs, ens ajudessin doncs, a fomentar, diguem-ne, els nostres municipis turístics per tindre altres alternatives pròpiament a el que seria doncs, la focalització del sol i de la platja.
Clar. Jo també pensava en el fet i en la realitat de que bé, molta bueno, bona part del turisme que ens arriba d'Europa, no? A llocs com Alemanya, Holanda, Bèlgica, Suècia, que són llocs on el mes de febrer o el mes de març estan a 6, 7, 8, 10 graus sota zero en alguns punts. Clar, aquesta gent arriben aquí i ni que en tinguem 12, que per nosaltres és fred, o 15, que per nosaltres és hivern, per ells és sol i Montllum. També caldria tenir aquesta visió de la manera diferent d'interpretar una mateixa temperatura o una mateixa meteorologia.
Sí, evidentment. A veure, hi ha un turisme tradicional europeu, o centre-europeu, bàsic sobretot, que d'alguna forma ha sigut el que durant tots aquests anys ha sigut el nostre turisme potencial en la nostra zona. Però no hem d'oblidar doncs, que amb la implantació d'internet i de tots els canals, diguem-ne, comercials, avui en dia tot aquest ventall s'ha eixamplat molt. Per tant, no és només que exclusivament el turisme de Centre Europa, ja és un turisme molt més globalitzat, és un turisme doncs, que ve d'altres destinacions, en alguns casos doncs, per al referent doncs, d'aproximació amb la capitalitat de Barcelona, que fa que d'alguna forma doncs, la nostra oferta d'allotjament en el Maresme sigui complementària amb aquestes visites que es puguin fer a Barcelona o altres indrets de Catalunya. I, per tant, jo diria que és necessari tindre, diguem-ne, aquest objectiu de buscar sempre alternatives pròpiament a el que és, diguem-ne, l'allotjament i la base com tradicional d'oferta que fins ara hem treballat. Per tant, desestacionalitzar, sí, evidentment, no, és un potencial pensar, doncs, no sé, per exemple, no sé, amb el ciclisme, sí. Quan la climatologia en el centre d'Europa i el nord d'Europa doncs, és tan adversa, poder facilitar doncs, uns mitjans d'entrenament, de fer estatges en les nostres carreteres, en els nostres passejos, en les nostres, diguem-ne, proximitat de muntanyes del Montnegre Corredor, en aquest cas, doncs per fer aquestes sortides i aquests entrenaments.
Correcte.
Altres instal·lacions que nosaltres podem tindre, doncs, des de piscines, des de camps de futbol, camps esportius, evidentment haurien de treballar en el sentit d'aprofitar al màxim i rendibilitzar aquestes instal·lacions per poder-se ofertar també en els nostres establiments a fi efecte doncs, de poder-ne gaudir i de ser aquesta oferta complementària que tots voldríem doncs, poder ofertar en aquests equips.
Mm. Jordi, li agraeixo molt que ens hagi atès. Gràcies per la reflexió. Estem en contacte i bona temporada.
Moltes gràcies a tots vosaltres i molt bona temporada.
Igualment. A reveure, molt bona
Perfecte.
Tarda.
Perfecte. A reveure.
Doncs parlàvem d'avançar la temporada. De fet, les guinguetes, els xiringuitos de Barcelona, per exemple, dels quals referenciàvem a principi d'aquest interactiu, demanaven avançar un mes. Som a 14 de 15 avui, 15 d'abril, ahir érem 14, ells demanaven avançar-ho a la meitat, dia 15 de març, aproximadament. Però hi ha llocs on comencen molt més tard. De fet, comencen el mes de maig, Cristina.
Exacte, el nostre pròxim convidat és l'Agustí Puig del Xiringuito X de Castelló d'Empúries i conjuntament amb els seus socis hem de dir que porta més de 20 anys al capdavant d'aquesta guingueta que, com bé deies, doncs, obrirà les seves portes el proper 16 de maig. Si et sembla, el saludem.
Doncs el saludem, Agustí Puig, molt bona tarda.
Hola.
S'imagina vostè començant temporada a finals de març?
No. No, perquè la nostra realitat és molt diferent a la del Maresme o Barcelona. Nosaltres estem en una platja natural, ben bé al damunt de la sorra, per tant, estem extenses del temps, remuntanades i llevantades. I, a més, també el que mana també és una mica el calaix. I en aquestes èpoques a la platja només hi va gent a passejar els gossos, o a fer passejades, o...
Correcte.
Així. Ara, per exemple, vinc allà i hi havia molt de kitesurf, perquè fa un bon vent per fer kitesurf i windsurf, però començar la temporada ara mateix. A la nostra platja, perquè us recordo que Castelló d'Empúries té 8 quilòmetres de platja,
sí.
4 són de la reserva integral dels aigües de l'Empordà, entre la Mura i el Fluvià, per això... situant-nos. Després hi ha Empúria Brava, que sí que té xiringuitos fixes oberts a l'any, que ara han fet la remodelació del passeig marítim i han posat xiringuitos tot l'any, que són d'obra, i després hi ha la nostra platja, que és un mix-mix, que és parc natural, però no és reserva integral, i té guinguetes només de temporada. Les posem i les traiem just per fer temporada.
Per cert, deies, la butxaca mana. Quants impostos pagueu? És a dir, més enllà dels diners de la concessió de la guingueta, pagueu més i el llum i el gas i els serveis? Pagueu més o no?
Sí, paguem totes les guinguetes que estem al damunt de la platja i és territori de costes de l'Estat, paguem a un impost a costes, que sol ser alt.
Val.
És que, bueno, això dels diners i les guinguetes, ja sabeu que tothom té la percepció que fem molt diner, i jo amb aquests 24 anys, nosaltres amb aquests 24 anys hem viscut de tot, vam començar a zero, i com folletes hem anat avançant i fent clientela i treballant més, però durant molts i molts anys he passat allà fent cauinet, quasi, quasi.
No, no pengis, Agustí. Anem a un altre, anem a un altre lloc del territori i així posem en comú dues situacions. Si, no sé si són comunes o són diferents. Daniel.
Doncs de l'Empordà marxem cap a la Costa Daurada, en concret a l'Ametlla de Mar i a la platja de Sant Jordi, on en Joan Salmerón té un xiringuito. Em sembla que ja fa des de 3 dècades, que està instal·lat en aquesta platja, la més gran de l'Ametlla de Mar, perquè aquest municipi té cales també molt petites. I dèieu que l'Empordà comença al maig. Jo m'atreviria a dir que aquí comença a partir de la segona de quinzena de juny la temporada dels xiringuitos. En parlem amb en Joan.
Joan, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Vosaltres una mica més i us passeu l'estiu ja, si anem avançant.
Bueno, és que bueno, sempre ha sigut la temporalitat aquí, ha sigut aquesta des de juny fins al setembre. Algun any hem intentat obrir el per Setmana Santa, però per problemes, a vegades normalment del medi ambient, de la Generalitat i tot això, doncs hem tingut una altra problemàtica i no hem començat, però sí, és així.
Ara us poso en comú un parell de qüestions perquè cadascú sí. digui la seva, però parlàvem ara fa un moment de desestacionalitzar, és a dir, intentar que les guinguetes obrin el més l'abans possible, no? L'Agustí ens deia, home, jo estic en una platja que no és entorn urbà, sinó que és entorn natural, i per tant a mi bueno, doncs, si la gent no va prendre el sol difícilment tindré clientela. En el vostre cas, Joan, és factible poder-ho fer o no?
Pues estic en el mateix cas. També nosaltres estem dins d'un entorn natural, està tocant amb una urbanització, però l'hivern és una urbanització que pràcticament no viu molta gent, viu alguna. És un entorn que és així, és natural, no hi ha un passeig, no hi ha una afluència de públic com tot l'any, com una gran població de turisme que fa a la tercera edat o fa més coses, no? Nosaltres també la temporalitat de tot l'any, no sé, penso que no seria viable, però també seria interessant perquè la zona és molt maca, té un ambient, té un clima, té unes vistes, té uns racons, té una aigua, té una naturalesa molt xula, i possiblement intentar-lo no seria mala idea.
Us pregunto a tots dos, sovint socialment ho conceptualitzem l'inici de la temporada per dos aspectes, l'obertura de les guinguetes i l'arribada dels socorristes. Sol ser els dos aspectes
sí.
que segurament marquen o visualitzen més al principi de la temporada. Perquè es
sí.
produís aquesta desestacionalització, caldria que vosaltres us reduïssin, us baixessin, us... tema impostos? És a dir, que aquí assumim riscos tots, no? Vosaltres ho obriu abans,
sí.
però l'administració us perdona o us rebaixa la quantitat que us toca pagar? Primer, si
clar,
et sembla, Joan, i després a l'Agustí. Digue'm, Joan.
Sí. Sí, sí, jo penso que sí. Això seria un principi molt interessant, de que justament és el que deia el company que he escoltat de fons, que pensa que la gent ens forrem de diners amb els xiringuitos. Els xiringuitos han prosperat perquè és feina de molts anys, no? Però també donen molta feina, però també paguen molts impostos. Per tant, jo penso que l'administració, amb nosaltres, podríem fer alguna, no sé, alguna mena de projecte per poder obrir més la temporalitat, que sigui més llarga, o fins i tot un invent de deixar-los tot l'any, perquè pensa que són xiringuitos que munten i desmunten, que té molta feina, molts gastos, es fan malbé ràpid, i seria molt interessant, però bueno, això es tindria que sí, sí, que negociar, parlar, seria molt interessant, tot això de tipus impostos, baixar-los.
Agustí.
Uf, una gran pregunta. Però, bueno, ja, des de diverses perspectives. Primera, jo crec que entre tots, organismes, administracions diverses i empresaris, ens hauríem de mirar el turisme com una cosa comuna i invertir-hi entre tots i treballar tots per una línia comuna. I hi ha moltes coses, inclús els xiringuitos com un servei. No com un negoci per l'administració local i estatal i autonòmic i nacional anar a treure-hi més diners, perquè al final sempre estem pagant nosaltres. Plogui o faci bé, és igual. Nosaltres hem de, o vagi molt bé, que també ens va molt bé a molts, però sempre hem de pagar el mateix.
Ja.
No sé si m'explico.
Sí, que si va bé es paga, però que si no va bé, doncs hi hagi alguna manera...
No m'he explicat bé, doncs.
Vale.
Que mirar les coses, tot el que tenim, els camps de futbol, els pavellons, el que deia el senyor d'abans, que no sé sentit bé de qui era. Mirar-ho tot com un servei per fer un turisme i tenir un servei de qualitat, uns serveis de qualitat i uns professionals de qualitat. A la mesura que fem un concurs públic, el que hem d'anar a buscar és qualitat del servei. No a veure qui paga més.
Ja. Sí,
sinó
sí.
Qui gestiona més bé la playa, qui té més bon servei, si parlem idiomes, si tenim punt d'informació turística dintre de Chiribitu, si reciclem bé, etcètera, etcètera, etcètera. No només qui paga més impostos.
Entenc, perfectament.
M'explico?
Sí, sí.
Així es pujarem al turisme. Perquè aquesta gent que venen de turisme aquí venen a buscar sol i platja. Ells tenen uns països fantàstics, fantàstics, que no han rebentat com hem fet nosaltres a la costa. Que ja. La tenim, que si no la cuidem és que no hi podrem treure més suc.
Agustí, em quedo amb aquesta idea i en tot cas anirem treballant i em comprometo a tornar-vos a trucar per anar valorant la temporada. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Home, un moment.
Què?
Abans que res, deixa'm a tu i els teus companys convidar-vos a una sardinada, que fem sardinades gratuïtes cada dimarts i juliol i agost els dijous. Són gratuïtes i estan obertes a tothom. Doncs
pues vinga.
I veniu un dia a menjar peix.
Ens hi anirem. Gràcies, Agustí.
Va
fet. Fins ara.
Gràcies.
A tu, adéu. Gràcies, Joan. Fins la propera.
Moltes gràcies i molt bona tarda. I també convidar tots els que ens escolten a que vinguin a la població de l'Ametlla de Mar.
I tant que sí.
Un peix blau fabulós i unes platges cales precioses.
Gràcies. Fins després. A reveure.
Adéu, bona tarda.
Em vaig amb en Daniel, que parla de fotografia. Daniel, endavant.
Anem a un camp de futbol i ens fixem amb els entorns del terreny de joc, amb aquella clàssica imatge de molts fotògrafs, amb moltes càmeres, i segurament destaquen més els seus objectius que no pas els fotògrafs en si mateix. Avui volem parlar sobre fotografia esportiva, en futbol o en esports nàutics, perquè segurament les condicions seran a nivell de llum una mica diferents. Javier Soler, benvingut, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Perquè, clar, en un camp de futbol ni que estem entre cometes a l'aire lliure ni que tinguem les grades, doncs hi ha una il·luminació molts cops, depèn de les hores del dia, i per tant sí que hi ha una part del sol que es mou i per tant creem ombres, però quan estem a l'aire lliure sí que evidentment treballem ja plenament en llum solar. Per tant, entenc que és un factor que destacarem. Primer que tot, en l'àmbit dels esports, el teleobjectiu, aquest objectiu tan gran, que és més gran que la càmera, és un element importantíssim.
És molt important un teleobjectiu, no només aquells grans teleobjectius com pot ser un 300 2.8 o un 400 2.8, 2.8 se refereix al diafragma, al màxim, a l'obertura màxima de diafragma, i no només això, sinó treballar amb un 70-200, amb un estadi, amb un interior, pues és bastant important. Sobretot, el que comentaves, tema llum canvia molt quan és un estadi amb llum artificial, per exemple, o quan és amb esports de vela, que normalment pues, tens molta intensitat lumínica, pues, sí que és veritat que a nivell de diafragmes i velocitats pues, la cosa canvia bastant.
Important l'objectiu per poder estar en un punt i captar el que passa a
distància. No pots ficar al joc ni al mig d'una cursa de velers ni davant d'una motocicleta a 300 km per hora, per exemple, no? Seria molt arriscat. Però sí, i amb això sí que és necessari pues, un objectiu que t'aproximi al que està passant, ja sigui pues, un teleobjectiu relativament curt, com pot ser un 70-200 o un 200 mil·límetres, o a partir de 300 pues, has d'arribar a algo raonable, com pot ser pues, un 500 o un 600 mil·límetres. Però sí que és veritat que els estadis, aquells grans teleobjectius que veiem tan voluminosos i que poden ser tan pesats, pues no passen de 400 mil·límetres, la majoria són 400 2.8, i sí que és veritat que es destaca moltíssim és la seva lluminositat. No?
És a dir, que és una distància considerable, eh? És a dir,
que
que evidentment ja no és bueno, les càmeres habituals que podem tindre, evidentment amb un telèfon mòbil no podem arribar a fer això, i si ho fem la imatge no quedarà massa bé.
Això mateix.
Llavors, important l'objectiu, però també important que la càmera sigui ràpida. És
la
a dir,
càmera ha de ser molt ràpida, perquè estem treballant de forma continuada amb ràfegues vol dir que en un segon la càmera t'està fent 9, 10, 11, depèn del model, fotografies, o sigui, per segon, no? Llavors vol dir que si has de seguir, perquè sí que és veritat que molts fotògrafs, o sigui, un diari o un mitjà digital envia un fotògraf per a seguir a Messi o a Cristiano en el moment que jugava aquí, no? un altre que et capta les jugades dels defenses. Un
altre que et capta... té la seva missió.
Cadascú té la seva missió, perquè imaginem-nos que anéssim a... Estem parlant de futbol, com podríem parlar...
Perquè segurament així esport, tothom, no? Tothom ens entendrà millor.
Aquí no? Està, no? I llavors, clar, hem de buscar la foto de portada, i la foto de portada o la jugada aquella interessant que ha passat, que ha protagonitzat algú dels que forma l'equip, pues, ha d'estar coberta sí o sí, no? Per això els mitjans, ja sigui en format paper o en format digital, distribueixen una mica la feina depenent, i també depèn molt de la importància, no? del partit. No és el mateix ara que la Lliga pues, ja està pràcticament sentenciada, que un partit de Champions, que ja sabem que els mitjans, i sobretot una final de Lliga, bueno, al final de Lliga, o sigui, els últims partits de Lliga, allò que ja s'està tancant, o un partit d'un Barça-Madrid, o potser la final de la Champions, els mitjans, i això ho sabreu vosaltres també, no? Des d'aquí, des de la ràdio, els mitjans de comunicació i entre ells fotògraf que es destinen són impressionants, no? Per tant, s'ha de tindre la imatge, s'ha de captar el moment de la disputa per la pilota, de la parada, aquella estirada del porter que moltes vegades, no? Els comentaristes comenten que és l'estirada per la fotografia, i així pues, tindreu tot ben preparat. Molts fotògrafs no van només amb un sol cos, sinó que porten teleobjectiu, porten angular, porten la càmera que hi ha detrás de la porteria, i mentre disparen una càmera ja s'està disparant l'altra perquè porten un emissor i un receptor. És tot bastant més complex
del que m'ho sembla. Important que ho sapiguem a l'esport que estem i la velocitat que té, per exemple, en el cas del futbol, la pilota. Ara penso en tenis, que és molt més ràpida, també, o en bàsquet. I en el cas, doncs, si fem esports nàutics, doncs, si estem en windsurf, per exemple, doncs, sapiguem també una mica el vent que tenim, les onades, per saber la velocitat també que anirà amb l'aparell al regatista. Evidentment, en creuer, en vela en si, doncs, hi ha una mica més de marge.
Ja canvia tot un mes una miqueta,
no? Ja canvia una mica més al marge. Entenc que aquí va una qüestió. El tema manual a la càmera quan fem esports, perquè entenc que, evidentment, quan estem fent una fotografia de retrat o de paisatge i tenim temps, doncs, bueno, podem començar a jugar tot el que vulguem. Però quan estem fent una cosa que passa a l'acció i que l'hem de capturar, entenc que aquí comencem a també dependre de modes automàtics que ens ofereix la càmera.
Sí, la càmera porta uns modes automàtics, bueno, si recordo unes sigles, així parlant en termes generals, podríem dir que Nikon porta MASP, que correspondria a la M manual, A prioritat al diafragma, S prioritat a la velocitat, i P, que vindria a ser que la càmera controla diafragma i velocitat i tu controles altres com pot ser l'ISO, no? En el cas de Canon, i dic Canon perquè pues, de moment
són les, dues
de moment
són
les grans marques que treballen amb temes d'esports, Canon vindria a ser la M de manual, AV, prioritat al diafragma, TV, prioritat de la velocitat, i la P continua sent pues, això, automàtic. No?
Per tant, molt similars. Les
bastant similars, canvia l'A amb la B baixa i,
ja està.
I la T amb la
B. Per tant, important, mode de prioritzar que el diafragma s'obri o es tanqui i prioritzar la velocitat de capturar la fotografia.
Amb un estadi amb llum artificial, i també depèn, bueno, estem parlant d'un estadi que es juga de nit, no? que hi ha poca llum, i que s'està il·luminat amb llum artificial. Sí que és veritat que, per exemple, un Camp Nou o un Santiago Bernabéu, la llum que hi ha, pues és una cosa impressionant, no? Però sí que es treballa amb un diafragma ja concret, 2.8. I totes les accions que es capten se captaran a 2.8. Sí. O com a molt a 3.5. I treballarem amb aquell diafragma de forma fixa durant tot el partit. L'únic que variarà serà la velocitat. La velocitat de disparo, perquè anirà en funció una miqueta de les ombres que tinguéssim, de la il·luminació que pugui captar a la jugada que estem buscant o allò que està passant, no? En aquest sentit, què vol dir això? Que podríem treballar amb prioritat a la velocitat, perquè el que hauríem de fer és triar la velocitat, no? Però si treballes de forma manual vindria a ser el mateix. O sigui, tu li destines un diafragma i vas regulant la velocitat, no?
Molt bé.
El mateix podria passar amb... Bueno, combinar el que són els automatismes amb el manual. Però si treballes en manual, la pràctica del fotògraf pues, ja et porta de forma ràpida a canviar de forma ràpida el que és mitjançant el dial, canviar la velocitat que correspondria, no? Que més o menys aquells que van de forma continuada a cobrir els actes,
no?
Pues ja saben què han de fer, com ho han de fer.
Clar, doncs diem, si algú es vol aventurar, doncs segurament doncs en un estadi doncs més de futbol amateur, que pugui provar també, doncs, si li interessa també, que tingui la fotografia esportiva.
És bastant interessant, la fotografia esportiva és molt dinàmica, té molt de joc, te trobes moltes situacions.
Dos cosetes més. un a l'enfocament. Clar, podem anar d'un costat a l'altre del camp i segurament, clar, si ho fem des d'un extrem, que no estem al centre, clar, també variarà moltíssim l'enfocament. Si estem en una determinada zona del camp, utilitzar preenfocament, és a dir, ja enfoca aquella zona esperant que passi l'acció.
Sí, necessitem o això o fer el seguiment a un jugador en concret, no? Que és el que comentàvem. Saps que aquell jugador és el que t'aportarà pues, les jugades més interessants, saps que aquell jugador és el que t'entrarà més en conflicte i potser és el que causa pues, alguna disputa, alguna falta, algo que realment valgui la pena i alguna jugada que sigui interessant per a la notícia. Això, i després pel tema d'enfoque, el que és molt interessant és tindre el servo continuo. Servo continuo vol dir que està la càmera contínuament enfocant al punt que tu li indiques. O sigui, dins els punts d'enfoque que té la càmera, tu, per exemple, em pots destinar un en concret, que saps que aquell quedarà bé dins de l'enquadre i que a la vegada pues, deixaràs prou aire cap a un costat per veure que la jugada té una continuïtat. Bueno, a nivell compositiu saps que aquell punt pues, serà bastant interessant. I llavors el que fas és seguir el jugador o la pilota amb aquell punt. Molt i de bé. Forma continuada allò va enfocant. Va enfocant.
I l'última, RAW o JPG, és a dir, negatiu o fotografia ja composada i que es pot imprimir directament. Què?
Jo sóc molt partidari del RAW, però sí que és veritat que molts fotògrafs d'esports treballen en JPG, però...
També per l'espai que ocupa, el fet.
Aquí està,
no?
Aquí està. S'estan disparant moltíssimes fotografies per segon, hi ha molts de RAWs, però sí que és veritat que també porten moltes bateries, que de forma pràcticament, amb la pràctica i amb els automatismes que existeixen avui en dia, poden passar la imatge via wifi al PC per enviar-ho directament
a la redacció.
Bueno, jo sóc més partidari del RAW, sé que hi ha una varietat d'opinions, sobretot a la fotografia d'esport, uns que disparen en RAW, altres que disparen en JPG, però el RAW no deixa de ser el negatiu de la imatge. I a partir d'aquí... Pues,
tot depèn de l'ús que li voldrem donar després, si és un valor més informatiu o realment més fotogràfic.
Bueno, i amb dos formats se permeten tant una cosa com l'altra.
Bueno. A practicar, que sempre és el que intentem a la secció de fotografia del FAR. Xavier Soler, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Pam, pam, suplicava la reina. Oh, bebé, vine a seure aquí. Llençols a la llum d'una espelma, perfum de gèsamí. Tic-tac, reclamava el rellotge, amagat sota Marvin Gaye. L'espill coronant des del sostre, ja saps, buscava rei. Oi, vesperon, que em crida a mi. Reina de l'amor, reina de la nit, reina del bon sexe. ser. Que si la nit se'm presenta bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.